El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
No, 9 i 18 minuts, moment per la tertúlia del Gall del Monestir, a l'estudi Ramon Bernils, Carles Cabana, Joana Alzina i Jordi Piella. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Tenim pendent que s'assumi també aquesta tertúlia el Josep Maria Balcells. Com es poden imaginar, el tema del dia és aquesta reunió entre Rajoy i Artur Mas, que començarà a les 11 del matí i que tot indica que no acabarà amb un bon resultat. De fet, ahir el president del govern espanyol va dir que Catalunya s'oblidi d'aquest concert econòmic que demana i que, per respondre, advocarà a la Constitució. Hi haurà aquesta reunió i després el president de la Generalitat, Artur Mas, anirà a la delegació de la Generalitat a Madrid a fer una roda de premsa i tot sembla indicar que podria avançar que tenim eleccions al novembre o bé al desembre. Unes eleccions que molta gent considera plebiscitàries, no sé si ho he dit bé, de cara a veure Catalunya quin camí agafarà per al seu futur. Els voldria preguntar què els sembla aquest escenari polític i si consideren que les eleccions és potser la millor manera d'aclarir les coses, veure on es col·loca la gent, quina opció vol agafar de cara al futur i veure si potser Catalunya es converteix en un estat independent o bé té prou força com per negociar una altra vegada davant l'estat. Qui vol començar? Sí. Jordi, va, que tinc aquí l'esquerra.
No ho sé, és que precisament aquesta és una qüestió difícil. La primera qüestió...
Hi ha molts temes sobre la taula que podem anar tractant a poc a poc.
Jo he fet un resum. D'entrada penso que el Rajoy es enviarà a fer gàrgares, dirà que la Constitució no es pot canviar, però ells la van canviar en 5 minuts, vull dir, un dia, però bueno, és igual. Com que s'han de posar d'acord els dos, no la canviaran i, en fi, tot això ho dono per sentat. Ara bé, home, la primera qüestió o reflexió que tindria és que em semblaria una gran decepció que tota aquesta història només fos manipulada per fins electorals. És a dir, realment el poble català vol que el camí s'iniciï cap a un puesto, cap a una independència, o digue-li com vulguis, al final, o estructures d'estat, o aquestes coses que s'inventen ara, i el camí vol anar... Tothom vol anar cap a aquest camí, és a dir, que espero que els polítics ho facin així. Jo crec que convocaran eleccions a fi i efecte de que potser perquè es beneficia alguns, tenen concretament el PSOE una mica dividit, el PSC, perdó, una mica dividit, sembla que pujaria llavors Esquerra, llavors, bueno, en fi, totes aquestes cabales que això pel poble català des de l'1 no ens agrada excessivament, perquè crec que no és el moment de fer eleccions degut al cost que això comporta. És a dir, hem de pensar el gran cost que comporta les eleccions i no sé si estem en condicions d'assumir aquest cost. També em sorprèn molt que els partits tinguin calés per assumir aquest cost. És a dir, bueno, salvo que, com sempre, suposo que els amigos de los amigos que vaig dient sempre els hi pagaran la campanya. Però, en fi, a mi em semblaria una decepció. Des de l'ou que a Madrid ens diran que no. I jo d'entrada ja diria que el primer que hem de fer és crear una plataforma de xifrar com a persona non grata i que Catalunya no aporti calés per mantenir la monarquia. És a dir, això d'entrada.
Per la carta.
Claro. A mi em sembla que és coaccionar el que després han de fer els polítics i crec que la carta porta una velada... crida a un exèrcit, en fi, per mi, és una opinió però molt personal.
Hi havia qui es preguntava si la carta era resultat d'algun soroll de sabres a Madrid.
Sí, jo crec que sí, jo crec que és exactament així. Ara, no sé, això és una opinió molt personal i ho desconec, també.
S'ha ressuscitat qui... una grande i libre. Libre.
No? O aquell de Perfima de mi cadàver, que fa dos dies ho va dir.
Libre no gaire. Jo crec que tot això és molt complicat, no? I com sempre al final et dona la sensació de que som espectadors de tota una sèrie de maniobres que estan dissenyades perquè ens arrepanyem darrere d'una idea que originalment no era nostra, no? A mi la veritat és que em va sorprendre el gir sobiranista repentí de l'Artur Mas i de Convergència el dia després de la manifestació de l'11 de setembre. Estava clar que la manifestació estava donant un missatge important i que hi havia que escoltar-lo i que hi havia que reaccionar davant d'ell, però és que el que va fer va ser un gir de 90 graus en el seu camí de forma absolutament repentina, sense tocar el freno, no? I clar, què està passant? Que està derrapant per tot arreu. Quan vas veient les coses que han anat passant i dius, ostres, si realment l'objectiu és iniciar un procés sobiranista, jo faria unes altres coses. No seria tan directe, no? No seria tan confrontador. I veus la conferència que va donar a Madrid el dia 12, veus les manifestacions que hi ha hagut des d'aleshores, veus l'escenificació d'ahir amb els presidents de les diputacions, d'aquesta mena de cosa que ens volen fer creure que és l'inici de l'administració tributària catalana, i comences a llegir que avui es convocaran eleccions i dius, clar, ara ho he entès, ara. O sigui, he trigat molt, eh? Cada dia descobreixo que les meves limitacions són més grans del que jo em pensava, però ara ho he entès. Ha estat tota una maniobra electoralista des del dia 12. Algú va dir, escolta'm, tenim l'oportunitat fantàstica de treure una majoria a clafegant gràcies a simplement fer allò que no hi creiem. Han començat a fer coses que jo crec que no formen part del seu ADN per aprofitar una situació favorable de cara a treure una gran majoria a les eleccions. Crec que pel camí hem de veure algun problema seriós. Duran i Lleida, que no va estar ahir a les Corts perquè es trobava malament, doncs crec que té un problema, crec que té un problema, jo diria important, identitari, de cara a aquestes eleccions suposadament plebiscitàries. Coincidint plenament amb el Jordi, ara no toca, ara és una responsabilitat, és una despesa absolutament innecessària. No sé, algú ens ho ha d'explicar millor.
Josep Maria, molt bon dia.
Bon dia. Curiosament, fa un temps que tinc la impressió de que hi ha una certa sintonia amb el Jordi i el Joan, i jo també
això,
hi comparteixo.
Això no pot ser bo.
Escolti, malament, la tertúlia no té cap mena de gràcia, eh?
Bueno, potser és que és la veu del poble, que realment diem el que estem pensant tots i ens apartem una mica de la
línia
política.
Sí, però no sé si al poble li fan cridar una cosa que potser no coincideix ben bé doncs, amb el que estem nosaltres, aquesta reflexió que estem fent. Jo també em sembla que això, doncs, hi ha darrere, més que un gran projecte, doncs, hi ha uns interessos electorals que s'aprofita la conjuntura per explotar-los a fons. Convergència i Unió, el govern d'Artur Mas, vulguem o no, està desgastat pel tema de la crisi, per les retallades. Les enquestes, doncs, li pronostiquen una baixada, i això, doncs, amb habilitat, Convergència ho està compensant amb aquest crit sobiranista, independentista, que, doncs, li permet recuperar, si més no, un suport d'un sector determinat de la ciutadania i dels electors. Poca cosa pot canviar el mapa polític després d'unes eleccions. És a dir, avui què tenim? Una Convergència gairebé amb majoria absoluta, la pot fer amb Esquerra Republicana. El resultat de les eleccions, si canvia alguna cosa, serà precisament aquests dos partits que s'aprofitaran d'aquesta rendibilitat sobiranista. Per tant, el resultat sumant, entre cometes, i pronosticant, doncs, una pujada d'aquests dos partits i una davallada dels altres, sumaran el que poden sumar avui a nivell de majoria absoluta. Per què embrancar-nos amb una història electoral que té un cost en un moment molt, molt delicat de la crisi econòmica i que difícilment portarà solucions immediates? El panorama polític, les relacions amb Espanya continuaran sent exactament igual que estan avui amb les que l'endemà de les eleccions. Si fa falta diàleg, si hi ha, doncs, fa falta una negociació per canviar el sistema de finançament, tot això es fa d'una altra manera i es fa en un altre context, no pas amb unes eleccions. Jo, per tant, també penso que és una tria amb interessos electorals, i el fet de que Artur Mas hagi intensificat després de l'11, jo penso que fins i tot diria una mica abans de l'11, ell mateix va dir en el discurs de reflexió del dia 12 que ell havia atiat d'alguna manera les manifestacions sobiranistes independentistes de la Diada, i llavors capitalitzant tot això ha radicalitzat el discurs, l'ha mantingut a Madrid, l'ha mantingut després de la Carta dels Reis, l'està mantenint avui mateix. Per tant, ell està convençut de que això el porta en un carreró que només té sortida per ell amb una convocatòria electoral. I el fet de que hagi triat com a escenari de la reflexió de l'entrevista amb el Rajoy la delegació del govern de la Generalitat a Madrid és una mostra de que, doncs, aquí em poso a casa meva i des de casa meva faig la proclama. ahir ja corria entre dirigents de Convergència que el 25 de novembre o el 2 de desembre podrien ser les eleccions. Jo penso que això va per aquí. Jo penso que el país està malgastant forces, però és el que hi ha. És a dir, jo, perdoneu que afegeixi un dat que d'alguna manera potser desequilibri el que estic dient. Ahir vaig quedar barat, jo vaig anar a veure el partit del Barça.
El Barça, els crits.
El crit d'independència a mi em va impressionar, us ho asseguro. És a dir, una cosa és el carrer, la gent i tota la millor, però que al camp del Barça, amb un pluralisme realment que hi ha doncs, d'espectadors en un moment determinat, doncs cridi però independència, tot el camp, és un clam...
Que és la primera vegada de la història, eh?
Però, a més, d'una manera natural.
Sí.
O sigui, no va ser una cosa provocada.
No sé com, però vull dir que realment...
Va ser d'una manera natural que va començar una
tirada... Jo era allà i em va impressionar aquell crit.
Carles, com ho veus?
A veure, heu deixat caure bastantes coses. Jo, en principi, no hi estic massa d'acord, perquè... acabeu de donar, potser, el punt. Això del Barça no ho devia organitzar el Mas.
No. Jo ja t'he dit que la veu popular vol la independència.
És una conseqüència.
No, per això, jo no vull ara sortir en defensa del Mas, però és que tampoc em sembla que tingui gaires altres opcions. Si ell no s'apunta a aquest carro, què farà? Ho té perdut?
Però aquest carro no porta enlloc més d'allà on estem.
No, els socialistes teniu una altra visió que us
no,
la...
Que us no la... parlis no. de socialistes, de mi no represento els socialistes...
No representes, i soc... però estàs en el carro dels socialistes.
No.
Home,
no.
Josep Maria, accepta-ho.
No.
Has format part d'un...
De Ciutadans pel Canvi, que
són?
No és el Partit Socialista, bueno, i avui no hi és,
no, veure,
i,
és igual,
i som molt crític amb el Partit Socialista.
Vale, però a veure, doncs
no m'hi posi, sisplau.
Els socialistes... proclamen l'estat de federalisme, el proclamen però de veu cap endins, perquè de veu cap enfora la propaganda del bé que estaríem en un estat federal, jo no el sento. Em fa gràcia de que es queixen de que no volen ser independentistes, però tampoc fan la propaganda de convèncer a la resta d'Espanya doncs de ser federalistes. A veure, jo que lo de les eleccions no ho veig clar, però és que em sembla que sí que estem en un punt que potser ja en tenim una mica prou de tot plegat, doncs cap on hem d'anar, quedar-nos a casa una altra vegada i aguantar, a veure, perquè dius guanyarà, poden guanyar si fan les eleccions aquestes, pot guanyar Convergència, pot sumar-s'hi Esquerra, però és que potser perdran els altres, potser guanyaran aquests perquè perden els altres, perquè el discurs del PP ja el sabem, el discurs del PSC ja el sabem.
Però no canvia,
què ens queda, llavors?
Però no canvia la correlació de forces actuals.
No, jo no dic... Jo no veig clar el que pot canviar unes eleccions, però vull dir, amb eleccions o sense, el panorama que tenim és aquest, el PSC no s'hi pot comptar, el Navarro es diu, no? Va dir que escoltaria la veu del poble, l'endemà deia, a veure, com s'ho farà Convergència, com s'ho farà? A veure, això no és escoltar la veu del poble, em sembla a mi aquest discurs de sempre anar a burxar i anar a la contra, i això em sembla que no aporta cap solució. Les crítiques està bé, però és que a més de criticar, s'ha de portar solucions. I jo no veig que els que estan contraris portin solucions. Els del PP i Ciutadans, a veure, si fos al revés, que la minoria de catalans fóssim els que volguéssim la independència, ens tindrien en compte. Ells es queixen de que hauran de marxar. Doncs marxeu, si voleu.
Deixem fer d'advocat del diable. Ens queixem de la situació política. Veiem una manifestació multitudinària, la més gran de la història de Catalunya, i veiem que el país està en un carreró sense sortida. No és moment de fer precisament unes eleccions perquè els partits siguin explícits amb els seus projectes de futur i ens diguin on volen anar i que siguin els ciutadans qui decideixin quina és la majoria que ha de portar el país de cara al futur? Pregunto, més enllà de la despesa econòmica, que segur que coincidim que és car un...
Perdona un moment, és que les eleccions no ara, sempre han sigut una despesa inútil.
Perquè home, jo la rebo...
quantitat de cartells i de propaganda que es fa, a última hora qui se'ls llegeix, ens omplen els carrers de cares i què? Que no ho sabem.
I quan reps 12 sobres de 12 partits polítics que podrien enviar-t'ho tot junt i tu podries mirar allò i que t'omplen la bústia.
Et podrien enviar un e-mail. Home,
jo faria unes matisacions a tot aquest tema. És a dir, jo no estic... la teva reflexió m'ha semblat el més lògic del món i crec que és un carrer sense sortida, però que hauria d'acabar aquí, possiblement. Jo el que primer creia la reflexió és a dir, escolta, espero i desitjo que les eleccions, després de les eleccions, el camí sigui el mateix, que no ens emportem els que hem anat de bona fe amb un disgust posterior. Això és la primera reflexió.
Tremoles amb Convergència, que no aprofiti per l'onada per guanyar i...
Jo tinc plena confiança en el Mas, però no amb el Duran Lleida. I llavors, clar, aquí estaries en un tema molt fort, així com amb el Navarro tampoc tinc confiança, perquè ja sé clarament el que diu.
Difícilment,
un dia diu una cosa,
no, difícilment el Duran Lleida opta per la independència.
Per tant,
és possible que hi hagi una fórmula com la que ja va tenir Convergència en les últimes eleccions, la transició nacional, que són eufemismes perquè cadascú pugui interpretar el seu gust.
Si es queda fora,
s'apuntarà al carro.
Aviam, jo del Mas que hagués fet. És a dir, si jo me'n vaig a Madrid, no sé si hagués fet com el Tarradellas, que va tenir aquella famosa reunió amb Adolfo Suárez, que li va dir a tot que no al Tarradellas, i quan va sortir el Tarradellas va dir, ha anat de puta mare. Tot m'ha dit a tot que sí, que els altres van quedar amb el cul a l'aire, ja què dic jo.
Ja em podeu pagar la nòmina.
O sigui, que d'alguna manera no crec que ho faci, perquè és diferent el Talante o el que sigui, i la situació també, llavors ens diran que tot que no. Llavors jo què hagués fet? Hagués recolzat o hagués exigit als partits catalans alguna posició clara sobre el tema. Si no me'n surto majoria, tinc que convocar eleccions. Llavors ja em semblaria més lògic. Ara, que Madrid em digui que no i tinc que convocar eleccions aquí, bueno, doncs jo vull que, això sí, jo exigeixo que Convergència ens digui que vol la independència.
Ha estat pròpia de sortir en el programa. Si no, clar, seria una mena de regat a la manifestació. Si és que volen apostar per això, clar, ja ho veurem.
Les panides del Duran, la veritat és que no...
Però no veuen que Duran serà independentista el dia que vegi que és més fàcil ser ministre de Catalunya que d'Espanya?
Ah, sí, evidentment. No,
o sigui, no ho veuen així?
No, jo crec que
no. El tema de la cadira no creuen que influeix?
Jo crec que l'hauríem de jubilar, sí, ja, pel bé del país.
De fet, l'han jubilat el seu propi partit, uns quants.
Ja ha vist que no té un espai. Els grans líders no es posen mai malalts. I des de no s'hi posen els dies on hi ha que donar el callo. I el Duran i Lleida
li van envenar la cama, eh?
Venari, eh?
Li van envenar la cama.
Sí, bueno, això
la cama, sí, perfecte. Però ja es va veure que no era un moment en el que ell volia.
Bé, allà a Unió hi ha un
sector un que comença a agafar Vila de Badal,
per exemple, que és que va ser candidat i no va guanyar, però que és el que té que substituir amb el Duran i oblidant-se del tema Duran i sus equaces.
De fet, Vila de Badal està més en consonància amb el fundador del partit Carrasco i Formiguera que no el propi Duran, però vaja, això...
Sí. Escolta, amb el que deies, jo és que això de la política no ho entendré mai. Ara resulta que perquè els polítics es posicionin o per fer coses hem de fer eleccions. I no, escolta'm, si és el que diu el Jordi, que ho diguin i engeguem el procés que calgui. El tema de les eleccions és un tema purament viril, és a dir, aviam qui la té més grossa, o aviam qui pixa més lluny. Ara és el moment i vaig a fer-me molt més fort. Perquè al final, l'única manera de saber si tinc el recolzament de veritat per engegar un procés rupturista com el que es tracta d'engegar, el que haig de fer és un referèndum. No unes eleccions, un referèndum. Perquè les eleccions els hi posaran els adjectius que els hi dongui la gana. Però jo això d'eleccions plebiscitàries no ho he sentit en la vida.
Jo penso que poden canviar cada setmana de...
d'eufemisme.
Sí, no, a veure, jo penso que el Mas està tantejant una mica el terreny.
Ja, de fet, la previsió és el debat de política general, que seria, em sembla, no sé si la
dimarts.
Setmana que ve, exacte. Els de...
PSC, Ciutadans?
No.
Esquerra?
Iniciativa els Verds?
No, bueno...
El rei envia cartes al rei.
Estan fent unes
porta,
estan presentant unes mocions en què obliguen el Parlament a definir-se
solidaritat.
A definir-se sobre aquest tema de la independència. I penso que aquí és un lloc a veure fins a quin punt Convergència retrata o no retrata en el Parlament de Catalunya amb una proposta molt explícita després de la manifestació que li presenta Solidaritat i diu, escolta, tirem per aquí, digues sí o digues no. Aquest és la prova. Jo no sé si la vol passar al Mas, aquesta prova, perquè dubto que digui endavant en una situació com l'actual.
Però tu veus tanta gent dins del partit que van anar a la manifestació. Sí. Per exemple, l'alcaldessa d'aquí es va pronunciar obertament
Però a mi em sembla molt loable que l'alcaldessa d'aquí digui exactament el que pensa i el que vol. Ella diu, soc nacionalista i vull l'independència de Catalunya. Em sembla perfecte.
Però escolteu,
no fem definicions de les coses, diem les coses com són.
Hi ha un element important que recullen avui alguns diaris, és les resistències explícites, sembla, del món empresarial. Mas s'ha reunit amb ells i li han dit no, per aquí no, hi ha una prevista una trobada a l'octubre, molt aviat, de tot l'empresariat al Palau Blaugrana, i diuen amb el pacte fiscal sí, però amb derives independentistes no. Això és important, és una pressió més
que el lobby del pont aeri. Avui surt una imatge a La Vanguardia, que és el lobby del pont aeri, la gent de la Caixa, Godó, Planeta, etc, reunit amb el ministre d'Exteriors,
que són els que paguen les campanyes.
Per cert, que aquesta setmana els han estat trucant des de la Moncloa perquè agafessin aquesta postura,
fent joc brut, vols dir,
tots obedientes, perquè són els amigos de los amigos, indirectos, directos.
Però una cosa,
heu tornat a dir empresaris,
perquè Espanya és un
empresari, aquests no són empresaris.
Ah, perdó, que se'm va equivocar, ja ho sé. Gent influent de l'estatu quo. Però aquesta gent els ha de quedar clar que els vots seus, el vot del senyor Alemany, per exemple, val igual que qualsevol del nostre, no? Entenc? O no acceptaran aquestes regles?
Ell no,
ell va més.
No, sí, tant, home, perquè ell paga.
Ells juguen amb l'espai Espanya Mercat Únic.
Però això és del segle XIX.
Està acabat aquest mercat únic, espero que no busquin fora els mercats.
Siguem sensats. El que s'està demanant, o el que s'està fent amb el procés que s'està portant, se li està demanant a l'empresariat un salt al buit. Escolta'm, vostè tranquil, hi haurà pressions, tindrem problemes, però hem de resistir. I l'empresari diu...
Mireu cap a l'exterior.
Què fareu perquè no m'afectin les coses que poden passar? Perquè, esclar, al final la hipoteca la pago jo, els meus treballadors els pago jo, el lloguer de la nau la pago jo. Aleshores, si això es fa d'una forma mal feta i tinc un seriós problema comercial en els propers anys, el que se'l menjarà amb patata seré jo. Mm-hmm. Això em recorda aquell acudit de l'Eugenio, no? Aquell tio que es queia per un precipici i s'agafava una branca que sortia del precipici i sentia de repent una veu celestial que decía suéltate, ten fe en mí, que vendrá un grupo de ángeles en un carromato guiado por caballos blancos, te recogerán y te posarán suavemente en el suelo, ¿no? Digo, vale, pero hay alguien más.
Carles.
A veure, en quant a això que dius l'altre dia, no sé quin dels sindicats va dir que les empreses que funcionen aquí i allà i a tot arreu. A veure, jo hi ha coses que a mi em diria que són petits símptomes de que els que poden estar reticents, si, quan vegin si la cosa va bé, que s'apuntaran al carro. La Vanguardia, quan fa que va sortir en català?
Que fa dos anys, ni dos anys, no?
Per mi això és un símptoma. Ara resulta, si tu entres a la web i llegeixes algun dels articles de fons, de la pàgina en castellà, pots trobar el mateix article en català. Això fa dos o tres mesos no passava. Per què tot això ara? Jo penso que són petits símptomes de que alguna cosa està canviant. La Vanguardia penso que fa anys que podia haver editat en català, perquè a l'avui quants anys fa que va sortir?
O el periòdico se li va anticipar.
I el periòdico se li va anticipar. Que ho faci ara, a veure, jo no afirmo res, però no sé, per mi és un petit símptoma de que se van apuntant amb un cert canvi, doncs, que es respira.
No és el mateix escoltar el senyor Basté els matins, per exemple, a RAC1, que és l'emissora del grup Godó, que llegi els editorials. Vull dir que La Vanguardia sempre ha estat molt hàbil a tenir ous a tots els cistells, no?
Sí, vaja, no sé... Molt conservador, sí. Perquè s'anima més a fer el català, bueno...
Però s'ha mantingut fidel
a
les complicitats del govern.
Sí, bueno, però...
Sigui del color que sigui, no? No tant, no?
No,
no tant, no.
Durant la República Republicana, després espanyola...
Durant el tripartit no va ajudar pas massa el tripartit.
Va ser tímida, simplement. No va anar directament en contra, però molt a favor tampoc anava. Escolta, hem de parlar de Madrid, també.
De Madrid?
Hòstia, està molt bé que fem de catalans i ens critiquem a nosaltres amb tot el que passa i tot el que se'ns ocorre, però també hem de donar la visió... No d'esperança, del Rajoy.
Així, de l'esperança també voldria algun comentari, a veure si em poden aclarir exactament aquest pas enrere.
A mi m'agradaria ressaltar que...
Jo ahir em vaig sentir un comentari, us el diré després.
El to i la forma acabat tenir el Rajoy de contestar ahir les preguntes de Convergència són totalment intolerables, inacceptables. Ens va tractar com si fóssim el nen tonto de la classe que ja està tornant a fer-se pesat. És el lladre que et diu et seguiré robant, i quan et queixes et diu no, ara no toca, que necessito molt els teus diners. No, no sé, no, jo crec que cada cop que veig una escena així em dóna més la sensació de que estic veient un altre país. No tinc res a veure amb aquesta gent. Jo crec que amb això el Rajoy demostra que no és madrileny, que és
gallec, total.
Perquè els madrilenys tenen infinitament més habilitat social que la que està demostrant aquest home. Ens desprecien sistemàticament i a tot arreu. Jo crec que això també s'ha de dir, no?
És que no se'n donen compte. Ells estan amb el ple dret d'opinar el que opinen. Estan
no són propietat, estan des de... no són propietat de ningú.
No, però ells estan a la seva talaia i es miren el món des de la seva talaia i del centre d'Espanya.
Però la talla de Rajoy és molt baixa. És molt baixa,
sí.
I penso que el gest... Jo fins i tot, m'interpreto, potser no té res a veure, que la jugada de la carta del rei, no sé si és induïda també, però en clar, per d'alguna manera cobrir-se les espatlles, el Rajoy, i tu tira del Sant Crist gros, jo després doncs ja miraré. Una cosa estranya, que després de la manifestació i tal, el Rajoy fins ahir no s'hagués pronunciat d'una manera pública del dient el que pensa i tal, que hagi fet moure altres peons i altres històries. És una incapacitat de dir, un gran estadista, hi ha alguna cosa que li sembla que ha passat la ratlla vermella i tal, doncs pronuncia, defineix-te, digues i tal. Incapaç.
Que, no es dona la sensació, almenys jo tinc una mica aquesta sensació, de que estan una mica acollonits.
Sí, sí.
Que hi ha un punt que no el diran, però que no les tenen totes.
És que això no ho sap gestionar ningú.
No les tenen totes.
Jo ho deixo amb tu, jo tinc la sensació que a Madrid estan preocupadíssims.
Sí.
No s'havien imaginat mai que tindrien aquest tros de problema al damunt de la taula. No sé si estan preocupats pel procés en si o més per la repercussió o la influència que pugui tenir.
Pues que reben una pressió no només de l'empresariat, sinó del món mediàtic, de l'extrema dreta. Abans jo vaig veure un programa en què hi havia el Mario Conde. Escolta, però ferotge, vull dir, el Mario Conde es presenta a Galícia i Mario Conde pot ser un rival del Rajoy a les pròximes eleccions generals, i aquí se'ls hi està escapant per tot arreu, i això els preocupa, aquesta història.
Hi ha una cadena de televisió que es diu 13, em sembla.
Sí, que és una cosa com la Intereconomia, per la gent que no l'hagi vist
mai. El dia abans de les eleccions no tenia son i vaig començar a fer tap, i vaig ensopegar una tertúlia allà. Era una pel·lícula terrorífica.
Sí,
era
això crea un estat d'opinió de col·lectius molt fort.
A més, eren 6 tertulians i el moderador. Però el moderador tirava més llenya al foc que els tertulians. Era una cosa...
Vaig a mesurar.
Això jo penso que moltes vegades, a l'analitzar nosaltres la situació, aquí estem a mena de territori blindat amb els mitjans mateixos de comunicació, sobretot els públics i els mitjans diaris, que no veiem el que passa a fora. I a fora, doncs, és un altre món, un altre corrent d'opinió, una altra reflexió també, que crea un...
Hi ha també un punt que aquí escoltem o mirem què passa més enllà dels Pirineus i més enllà de l'Atlàntic, cosa que ells no sembla que facin.
Tu vas escoltar aquesta emissora per casualitat. Jo vaig enganxar aquesta del Mario Conde per casualitat,
sí.
Però habitualment
no
anem a buscar, a veure d'aquestes fonts.
No, perquè jo la intereconomia ja la tinc fora del programa, no m'interessa, tu, la meva salut és prioritària. Vull dir,
home, abans d'anar a dormir, és com prendre's un cafè, segons quins comentaris.
Jo és que estava al·lucinat, és com... Bueno, allò que dius, és que sembla que no m'ho pugui creure, sembla que no és possible, això.
No? Sí, sí. Josep Maria, tu anaves a donar-nos una confidència.
Sí, sí, explica'ns això de l'esperança, que anaves a dir el comentari.
Jo tinc una altra cosa per dir també.
Digues.
No, em va sorprendre un comentari que es va fer una persona que està relacionada amb l'administració, en aquest cas autonòmica d'aquí, que va relacionar la dimissió de l'Esperanza Aguirre amb Eurovegas. En el sentit de dir, Eurovegas, l'Esperanza Aguirre ha aconseguit que Eurovegas vagi a Madrid, Esperanza Aguirre dimiteix, però s'incorpora al Ministeri de Turisme, s'incorpora a Tour Espanya, amb una capacitat molt alta d'intervenció en l'àmbit de turisme. Llavors la gent lliguen l'aposta turística, entre cometes, de l'Adelson, amb interessos
partidistes polítics i tal, de, no sé si del PP o d'altres poders fàctics, i que el pont seria l'Esperanza Aguirre, que ha jugat amb la negociació amb l'Adelson i ara doncs tindrà les capacitats i els mecanismes per lligar les dues coses. És a dir, jo no sé si és versemblant o no aquesta versió, però em va sorprendre.
Jo penso que és versemblant qualsevol cosa d'aquella dona.
Perquè, és una cosa possible. Sí.
A veure, ella va afirmar amb aquella careta que faci de la llei antitabaco va canviar-se. Si ho va dir, això no ho deu haver tirat enrere, no? Doncs, o sigui, tot sigui per l'Eurovegas, ara.
Bueno, ja ho veurem, és un tema que no ens ha de preocupar molt.
Algun moviment per intentar substituir un Rajoy que... Hi ha molta gent del Partit Popular i ho diuen fora de micro que no els acaba de convèncer. De fet, es veu que a Madrid li diuen Mariano Zapatero Rajoy des d'alguns sectors, perquè el veuen com incapaç d'agafar el timó en aquesta situació tan complicada.
No deu ser com una floreta, no?
És molt difícil en aquests moments que hi hagi un candidat com Déu mani, entre altres coses, perquè clar, aquest nou candidat tindria que heredar un problema del rescat o no el rescat. Si venen el rescat ja no hi haurà nou president Rajoy, sinó que es dirà Monti, o es dirà Piqué, o es dirà com sigui. A Portugal, que he tingut ocasió de veure empresaris portuguesos, estan al·lucinant, vull dir, los hombres de negro que els hi diuen allà a Portugal, els hi han fotut 55 hores de treball als treballadors a la setmana i 20% de salari menys. I ja està, i s'han quedat en amples, i els empresaris, els problemes a casa seva, que ho comentaven, com sortir d'aquests problemes.
Això que la independència és molt relativa.
Sí, clar, per això estem trasludant... Bueno, jo defineixo l'operació com la Merkel, com el Hitler actual, modernitzat, que en vez d'amb tropes, pues ho fa amb economia, i ja està. Ofega a tots els països i llavors me'ls quedo. Ja està. I ara ja parlen, ells ja comencen a parlar de federal, no? D'un govern de comunitat,
sí.
D'un govern conjunt, i que inclús que el president d'aquest govern, els comissaris i tot això serà exigit amb sufragio i tal. No han comptat que el sufragio dels pobres serà més gran que el dels rics, però bueno, vull dir, no sé, això és que no ho han comptat, però bueno...
Potser els compten ells.
Sí,
home, estaria bé
poder elegir
els comissaris, el president de la Comissió Europea, perquè clar,
arriba un moment que... Aquí ho he defensat sempre, Europa dona el pas endavant i es transforma en una unitat federal, o això se'n va fer punyetes, però ràpid. I ja anem ràpids, anem a tot pres.
Les possibilitats d'anar a la Lluna o a Marte, això com ho tenim?
Són més fàcils que sortir-nos a nosaltres d'aquí sense anar al rescat.
Escoltin, ja hem fet una referència sobre el tema Eurovegas, que l'havíem tractat la temporada passada. Què els sembla aquesta alternativa de Barcelona World que tindrem al cantó de PortAventura? Amb uns terrenys de la caixa, cert, que a mi m'ha...
Com l'has qualificat, alternativa?
Projecte bé, com li volen dir.
Per què no deixes de
la màniga?
Amb tots els respectes, una fantasmada del govern català.
Que no sé si
és
improvisada o no.
Sí, però a més és que em sembla ridícula. Vull dir, no solament em sembla fantasmada, sinó que ridícula.
Hem fet el ridícul.
L'endemà mateix, que et diuen no, en tinc una de millor.
Amb un element que no he portat les dades aquí, però el proper dia portaré les dades.
Va, això ho volem. Qui és el personatge aquest que hi ha darrere?
Absolutament un fantasmón.
Fantasmón, sí.
És a dir, ni té calés, i diuen que és molt ric, però...
I els que ha fet...
Al Brasil, i és un home de palla d'altres i tal. Jo només tenia l'esperança que realment aquest home fos un home de palla, i que a darrere estigués Cilsa, una empresa forta en el joc, i que realment això pogués ser. No ho sé, perquè com que la Generalitat tampoc parla i la Caixa li endossa els terrenos...
De fet, s'han de buscar els operadors ara. És a dir, un cop el projecte tirin davant estigui construït, s'ha d'anar a buscar els països d'origen d'aquestes zones temàtiques, algú que gestioni després aquests espais. A veure qui ve a posar diners aquí, no?
Em pregunto,
perquè no, aquest és un aspecte que no...
Jo crec que és fum, i a més que hem fum, fet el ridícul més espantós.
Jo crec que no fa falta.
Exacte, no feia falta. No hi havia un clam. Jo crec que tornem a donar la volta a les maniobres electoralistes.
Ens hem estalviat, no?
Li he dit jo que no en el d'Eurovegas. No diguis mentides. Si el juliol el d'Eurovegas va dir que es decidiria el setembre i tu no vas dir, aniràs tard perquè el 31 d'agost vens la meva oferta, doncs no ho diguis al setembre. Si t'han trucat abans per avisar-te, doncs escolta'm, jo crec que hi havia també un gran clam en contra d'Eurovegas, i per tant et pots apuntar a la carta de dir, mira, hem balancejat i hem considerat que no era convenient acceptar totes les condicions que ens posaven. Ara, sortir i treure's de la màniga aquest conill. Amb una inversió de 4.500 milions d'euros, però per favor, algú sap comptar fins a 4.500 milions? Jo no. Aviam, tota la inversió que es va fer a PortAventura, l'altre dia m'ho explicava una amiga, tota la inversió que es va fer a PortAventura, tota, entre comprar terrenys i fer tot el parc, van ser 1.000 milions. 1.000 milions. I ara estan parlant de 4.500
per fer, pujat,
què? Per fer 5 parcs temàtics de zones del món amb què? Amb casinos. Francament, la veritat és que fa una miqueta de inclús de vergonya aliena, no? I liderat per qui? Per el tio que ha fet la bombolla organitzada més bèstia de tota la història de les finances espanyoles. Sí. Acompanyat de qui? Del que el va assessorar en fer aquesta bombolla. No ho sé, què vols que et digui?
Però no se n'ha parlat d'això, Joan. No hi ha hagut comentaris després. No. Hi ha hagut la notícia...
Si va sortir l'endemà i després...
És perquè ningú li dona importància, ningú s'ho creu.
Jo crec que ningú... A tothom va dir...
En uns terrenys de la Caixa, a més, que ja estan tots preparats, representa amb els carrers...
Però no vas sentir parlar el senyor Fainé? No. El dia de la presentació? Oi que no? Què feia allà? Va dir, si me'ls llogueu... Em pagareu el lloguer?
No, però va seure al costat, o sigui, al lloc de la Generalitat, no al lloc dels empresaris.
Clar que no, és que no va amb ell, el projecte no va amb ell.
En teoria portava els terrenys.
Ell té uns terrenys, no els aporta, els lloga.
Els llogat o venut?
Bueno, o llogat o venut,
en
qualsevol cas.
Ara presenta que allà hi havia d'haver-hi immobles en el seu moment, eh? Vull dir que...
Crec que els aportava la societat.
Josep Maria, no tinc... Sí... Digues. No, anava a dir que, Josep Maria, que a l'Eurovegas que estàs tranquil, perquè vist escrit diverses columnes.
Oi tant.
Ni casinos, ni
però això tampoc no m'agrada massa, vull dir, aquesta altra alternativa. És que primer ens sembla que no és viable i després, doncs, anem pel mateix camí, però és igual.
Carles.
Hi ha dues coses. Primer, un parèntesis, que tindrem, sembla ser, de veí a l'Urdangarín.
Sembla que no.
Sembla que no. Jo també tinc la informació de que no, perquè les mides de seguretat... Vale,
ara us adverteixo d'un altre problema que tenim a Catalunya.
Escoltin, millor no, que no vingui. Vull dir que tu també és benvingut, però dic per la tranquil·litat de la gent, eh?
No, podríem convidar la tertúlia.
Tampoc estem germans, eh?
Podríem fer un cara a cara amb Diego Torres i Iñaki Urdangarín, dos santcugatencs.
No, aquest problema que tenim a Catalunya, fa un parell de dies vaig sentir una emissora a la nit. Bueno, estava començat, no puc dir el nom, un dissenyador italià que ens va dir que les dones de Catalunya vesteixen, o sigui, les sabates que porten són molt lletges. Això és un problema. Les sabates que porten les dones catalanes són molt lletges.
És un problema per les dones, pel disseny
o
pels comerciants.
Demostra que les dones d'aquí no tenen, no vesteixen bé, no van a l'hora.
Què podem fer, Carles,
no sé,
per això?
No sé, jo vaig estar molt preocupat. Dic, on dia, ara tenim un altre problema afegit. Ara tenim el problema de les sabates.
Aquest és molt més difícil. Sí, tu,
aquest és una difícil solució.
I que ens en parteixi un italià. Esclar, un italià dins de que tenim un problema que les dones no porten les sabates com il faut.
Escolti, així l'Urdangarín no ve?
Aquí, a mi, i la informació que jo tinc és que es va mirar una casa concretament i les mides de seguretat no es podien aplicar coherentment i llavors estan buscant per Barcelona.
Faltava un centímetre.
Sí, no sé, és igual, no sé, tampoc m'interessa molt, vull dir, era morbo i d'alba, per mi...
Ai, però seria emocionant, no? Anar al súper i trobar-te a l'hora de pagar...
Però estaria molt millor allà als Estats Units, no? Vull dir, però...
I que li diguis, xoristo,
dient, factura-me lo, que la valereu la transferència.
Que tenen xoristos.
No, jo volia posar una cosa que poder no té res a veure, però avui jo llegia El País i hi ha una altra notícia sobre el tema del finançament irregular de Convergència a través del Palau, amb una altra empresa lligada amb un personatge molt important dins de Convergència.
Pots dir el nom, eh?
És que no me'l recordo.
Martí.
Martí, sí. No, vull dir que no sé si això és espontani o a partir de les situacions de conflictivitat, des de fora s'intentarà activar els conflictes pendents que té Convergència en els tribunals.
Entre altres coses, però també em sembla injust pel pobre Martí, per exemple, que té una empresa de publicitat que no pugui, quan deixa la política, perquè en aquest cas havia deixat ja la política, no pugui fer publicitat del màrqueting del Palau, perquè resulta que havia sigut no sé què del Pujol. Això s'ha de demostrar.
El cas de les ITV... torna a sortir en portada l'endemà de l'aprovació del pacte fiscal.
Tot això és possible que es vagi accentuant a través de mecanismes, d'això se sap que es filtren i es posa, per de dir, escolta, aquesta gent té els peus de fang. No?
Sí, però és una situació que no afecta, perquè als ciutadans ja no ens afecta això, ja sabem que se'ns tenien que financiar els partits polítics d'alguna manera, i no ens afecta, de fet no ha afectat mai quan hem anat a votar, ni a València amb el Camps, vull dir, va afectar, vull dir, escolta, amb el ciutadà ja ho sumés cert cos.
És que això és molt difícil, bueno, no sé si és difícil, però sembla que sigui una mica complicat de saber exactament, però en principi quan surt una notícia d'aquestes, el nyap ja el tens a sobre. Vull dir, és molt més difícil netejar que no embrutar, no?
Hem de marxar, perquè gairebé són les 10. Moltíssimes gràcies, Jordi Piella, Carles Cabana, Josep Maria Balcells i Joan Alzina. Ens veiem dijous que ve i anirem veient com va l'actualitat. Segur que tenim alguna notícia per comentar aquell dia.
Segur.
Per cert, no hem dit bones notícies la setmana que ve.
No, és que no n'he trobat.
Home, la victòria del Barça, no? Va.
Però va costar molt, eh?
És una bona notícia.
Va costar molt, vam patir molt.
És una bona notícia, que a més és habitual, afortunadament. Escoltin, fins la setmana que ve. Arriba ara el butlletí i el magazín. Deu-me.